Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores de Ràdio Sabadell. Bona tarda, Luigi.
Bona tarda, Jaume.
Com
bona
anem?
Tarda a tothom.
Tot
doncs
bé?
Bé, cansadet. Ja, els dies que arribem a gravar i anem arrossegant-nos una mica, però bé.
Estem cansats, però quan venim aquí tornem a tenir ganes.
Pim,
i més,
pam.
Amb aquesta música tan èpica, una mica, tot i que el que explica aquesta cançó precisament no és gaire amable, ara us posarem en context. Però, bueno, avui és 7 de febrer. Avui comencem una setmana nova d'aquest mes i per qui no ho sàpiga, divendres d'aquesta setmana, dia 11 de febrer, es celebra i es commemora mundialment el Dia de la Dona, la Nena i la Ciència.
Però com coses separades.
O sigui, no, tot
el
junt.
El dia de la dona, el dia de la nena, és com quan... És
seria en la ciència.
Sant no sé què, sant no sé quant i sant no sé què, el mateix dia. No, no, és tot junt, no?
És el dia de la dona i la nena en la ciència.
En la
és
ciència.
És a dir, dintre de l'àmbit científic.
Per experimentar amb dones, nenes... No, no és això, no?
Per visibilitzar el paper de la dona en la ciència al llarg de la història i per... a intentar animar a que les carreres científiques o els àmbits científics, que cada vegada també siguin més present de les dones i animar les nenes d'edat escolar a embrancar-se en aquesta epopeia científica, no? A no tirar de les seves esperances, les seves motivacions, perquè generalment i al llarg de la història s'ha vist que no és que la ciència sigui cosa d'homes, sinó que s'ha invisibilitzat el paper de la dona en la ciència. I fa, no me'n recordo quants anys, doncs es va decidir posar aquest dia per transmetre també tot el paper de les dones científiques de la història, per això que deia, per aconseguir que les nenes s'animin i també diguin, ostres, que jo vull fer ciència, jo vull fer carreres o treballar de coses que tinguin a veure amb això.
Molt bé, sí, perquè si ho haig de fer jo de ciència, poca, eh?
Malamente, no?
Sí.
Doncs com que celebrem aquest dia, el dia 11, vaig dir, ostres, doncs mira... Com podem posar el nostre granito d'arena? Doncs fent una recerca super exhaustiva que m'ha portat hores i hores d'investigació.
Pergaminos, no? Mirant
pergaminos a la biblioteca d'Alejandria, que ara en parlarem.
Moltes trucades a
telèfon. Moltes, sí. Bueno, la productora d'aquí del nostre programa, gràcies per també tota la feinada que ha fet, per total acabar imprimint un full en informació de la Wikipedia i d'altres pàgines web, però ha costat.
Sí, però... Qui agafa i les junta, la pensa un fil conductor i les porta?
Fa una foto d'un llibre, l'escaneja, sí, la posa aquí...
T'haig de dir que en tota la història del Generació BSO, jo mai de la vida havia vist un guió amb una fotografia.
I ara, o sigui, ara t'explicaré per què.
No, em sembla meravellós. I en color, eh?
Sí. En color, clar, perquè, i a més perquè he fet recerca de coses que tinc a casa i vaig connectar idees, saps? He connectat idees.
Com a mínim en un llibre has buscat, sé el llibre que és, a més, o sigui que molt bé, Jaume.
Doncs dintre d'això, com a Generació BSO, això, farem el Dones i Ciència, parlant de diferents pel·lícules, sèries i documentals en què ensalzen, com se diu ensalzen en català?
Ensalzen. En salsa.
No, mostren el paper de la dona en aquests àmbits científics.
Empuja cap amunt.
Empuja cap amunt. I començarem parlant d'una pel·lícula a la qual Dario Marianelli va posar música, va posar banda sonora, una música molt, no sé com classificar-la.
Oriental, no? Té aquest punt de l'escala així oriental.
Ah, clar, tu entens de música més que jo.
Però no,
això és oriental.
Una mica, jo entenc poc de tot.
Vale. Ah, si se situa Alexandria, Alexandria ara mateix on és?
Alexandria ara mateix està cap a l'est.
Vale, sí, això sí. Vale, pues Alexandria és on passa aquesta història.
Egipte, és Egipte.
Estem per... No.
Ho posa aquí, eh?
Ah, sí?
Sí, la ciutat d'Alexandria, Egipte.
Actual Egipte?
I per això la música té aquest...
Doncs pues no ho sé. Bueno, parlem d'una pel·lícula dirigida per Alejandro Amenábar. El 2009 va fer aquest drama històric que és Ágora, protagonitzat per la Rachel Weisz, vale? I ens explica una història situada l'any 391 a la ciutat d'Alexandria, en què la seva protagonista no és altra que la Hipàtia, sí? Que era una matemàtica, filòsofa, astrònoma, que va ser assassinada pels seguidors del bisbe Ciril d'Alexandria. I segons l'autor, és a dir, segons l'Amenábar, de totes les pel·lis que ha fet, o que havia fet en aquella època, és la seva pel·lícula més personal. I la pel·lícula ens retrata el paper d'aquesta dona com a pionera en l'àmbit científic portat a terme, diguéssim, per una dona, perquè ella, entre d'altres coses, va descobrir o va inventar un aparell que era l'astrolabi, que mesurava la situació del sol respecte...
Per poder navegar, no? No es fa servir això?
Això, clar, posteriorment es va fer servir per navegar. I volia començar amb això, i aquesta fotografia de la que parlava, l'he extret d'un llibre que segurament tothom coneix, que és el de Contes de bona nit per a nenes rebels, que és un llibre que van fer la Elena Favilli i Francesca Cavallo, o Cavallo, perquè deu ser italiana, imagino. Van fer un recull de tot de dones importants en la història, parèntesis, aquest llibre tenim a casa, n'hi ha algunes que intento no llegir-li a les meves filles, per no ensalzar la figura de dones, que segur que van fer coses molt importants, però, doncs jo què sé, el de Margaret Thatcher, per exemple, no li he llegit a les meves filles i dubto que mai ho faci. Si algun dia llegeixen elles el llibre, doncs mira, ja ho sabran elles, ja sí, li parlarem de...
El teu biaix ideològic
exacte,
és...
Doncs, bueno, hi ha un filtre.
Bueno, és la teva censura, la censura que tu fas.
La censura parental.
Són teves, pots fer el que vulguis.
Exacte, fins als 18 anys. I el que farem serà llegir com l'Elena Favilli i la Francesca Cavallo volen fer arribar la història d'Hipàtia a les nenes que llegeixin aquesta història. Vols fer-ho tu, Luigi?
Vols que llegeixi jo?
Sí, ve de gust.
D'acord. Diu, hi havia una vegada a la ciutat d'Alexandria de l'antic Egipte una biblioteca immensa. Era la biblioteca més gran del món en aquell moment, una biblioteca sense llibres i sense paper. La gent escrivia sobre papir, que es feia amb una planta, que després s'enrotllava en pergamins en lloc dels llibres plans que tenim ara. En aquella antiga biblioteca hi havia milers de pergamins, tots escrits a mà per un escriba i conservats amb molta cura en un prestatge. A la biblioteca d'Alexandria, un pare i una filla estudiaven junts els pergamins. La filosofia, les matemàtiques i la ciència eren els seus temes preferits. Es deien Teo i Hipàtia. La Hipàtia va resoldre equacions i va plantejar teories noves sobre geometria i aritmètica. Li agradava tant estudiar que aviat es va posar a escriure llibres. Ai, no, pergamins. Fins i tot va construir un instrument anomenat astrolabi per calcular la posició del sol, la lluna i les estrelles en un moment determinat. La Hipàtia ensenyava astronomia i les seves classes tenien molt d'èxit. Els estudiants i altres professors anaven a escoltar-la. Es negava a portar la roba tradicional de dona i feia les classes vestida amb túniques, com els altres professors. Per desgràcia, tota la seva obra va desaparèixer quan la biblioteca es va incendiar. Per sort, els seus alumnes s'escrivien parlant d'Hipàtia i les seves idees fascinants. I així hem conegut l'existència d'aquest geni d'Alexandria.
Aquest llibre el que fa, òbviament, és transmetre la informació suavitzant una mica, però, en canvi, la pel·lícula d'Alejandro Amenábar...
No té aquest to, no?
No és aquest to tan... Es va incendiar, sinó que és com quan explica això, que a partir del bisbe aquest de Ciril d'Alexandria va provocar una revolta contra el paper de la dona, com pot ser que una dona estigui ensenyant, que una dona tingui aquesta importància, i una de les coses és que se'ls embala la pinça i van cremar la biblioteca d'Alexandria. No és que algú estava fumant i va apagar la cigarreta.
I va caure una mica de burilla.
Vull dir que hi havia gent aquí, com ara, a dia 2022 hi ha gent a qui no li agrada que les dones facin coses.
Pues
fa molts anys també passava.
Doncs mira si ha plogut, des del 391. Això era abans de Cris o no?
Sí, creo
no,
que és DC ja, no?
Aquí no, després.
Després, si ho poso aquí baix.
Sí, després.
Doncs això, comencem aquest Generació BCO, ciència, dones, dones i ciència. Ara he pensat que podríem haver convidat al nostre voltant jo conec dones que es dediquen a la ciència i ho vaig pensar després, ostres, podríem haver convidat algú. Ara
I ara sí, no? I tu ara i jo aquí parlant de dones i ciència i jo... Pues...
Això seria una mica de mansplaining?
Això és mansplaining total. No, això és mansplaining de bueno, us donem uns... us diem pel·lícules, unes quantes pel·lícules per veure. Les pel·lícules sí. Ja us explicaran les coses.
Sí, vosaltres, exacte. Nosaltres no parlarem de ciència. Ara,
no parlarem de ciència, us explicarem quines pel·lícules podeu veure si us interessa aquest tema i si voleu.
Exacte, i ara parlarem d'una que ja hem parlat en aquesta pel·lícula.
Sí.
No recordo en quin context, però que és una pel·lícula que jo crec que cal destacar. És aquesta Hidden Figures, figures ocultes. Luigi, ens pots una mica en context aquesta pel·lícula? Crec que tu, quan la vas explicar, havies dit que l'havies vist.
Jo crec que t'equivoques completament.
Pues pot ser.
Però sí, és una pel·lícula de l'any 2016 i que es diu Hidden Figures, que són això, figures ocultes, i ens parla precisament no, d'aquestes dones afroamericanes que... fins fa molt poc no es coneixia que havien tingut aquest paper, o sigui, i el paper que van tenir va ser com clau dintre de la NASA durant la Guerra Freda, no? I llavors, doncs això, unes dones que calculaven, no?, matemàtiques, que eren científiques brillants, a més afroamericanes, no?, també amb el que comporta, no?, en els Estats Units en aquells anys i treballant a la NASA. Llavors la pel·lícula ens fa aquest retrat i amb les actrius, la Janelle Monáe, no?, que la coneixeu també perquè és cantant a més d'actriu, la Tara Heap Henson, l'Octavia Spencer, Kevin Costner, no, i el Jim Parsons, que també apareixen a la pel·lícula, però les tres protagonistes són les tres primeres que he dit, la Tara Heap Henson, l'Octavia Spencer i la Janelle Monáe.
Aquí, elles tres van ser les que van aconseguir fer tots els càlculs que van permetre que els Estats Units traguessin a l'astronauta John Glenn en òrbita i que van poder fer els càlculs per aconseguir que el coet sortís de l'atmosfera, que pogués fer en òrbita, calcular, no sé què, i és això que tu dius, fins fa la pel·lícula del 2016, compte que el 2010 o 2009 va ser quan es va revelar que tots aquests càlculs els havien fet tres dones afroamericanes.
Això hi havia una campanya, sempre me'n recordo, una campanya de publicitat de Stanler, dels
de llapis. Ah, sí?
Sí, aquests de colors de subratllar,
bona,
no? Els subratlladors aquests, i era, consistia això, no? En una fotografia, hi havia una que era precisament a la NASA, la missió Apollo no sé qual, i sobretot d'homes, no?, allà en una sala amb els ordinadors i tal, i una dona marcada amb el subratllador i posava, doncs, la responsable de fer tots els càlculs que van permetre que pogués aterrar l'Apolo no sé qual.
El que no va estar allà quan va sortir.
Ah, exacte.
Doncs el que farem serà començar i escoltarem una cançó que es diu Mighty Good Loving d'un grup que es diu The Miracles. Comencem bé.
You're gonna let me have your heart.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
Doncs seguim amb aquest programa. Ara parlarem d'una persona, una dona, que segur que us sona. Si jo dic Jane Goodall...
Jo digo, clar. Bo... Si jo dic...
Això era el Jaume, el de Xiula. El de Rauxa.
El de Rauxa.
Cuando yo digo... No.
Vino.
Jane Goodall...
Mesa.
Goodall...
Si és, simio.
Si té dues os... Ah, simio, exacte. Tu dius simio, dius ximpanzé.
Ximpancés.
No?
No, i goril·les, no? Hi havia la pel·lícula Goril·les en la niebla.
Però no explica la història d'aquesta dona.
Sí.
Ah, sí?
Clar, surt la Jane Goodall. Bueno, surt la
Sigourney. La Sigourney Weaver fent d'ella.
Sí, no? Jo crec que sí.
No ho sé, jo crec que ella és experta en ximpanzés. Ara ho comprovarem, això.
Ara ho mirarem.
Som un programa que investiguem.
He vist això, no? I ara m'he avançat, he mirat el guió, he vist que sortia aquesta pel·lícula, no? Aquest documental.
És que, clar, jo anava a parlar del viatge de Jane. Jane Journey, en què és un documental fet a Alemanya en què ens explica una mica la història d'aquesta doctora, la Jane Goodall, que és una prestigiosa primatòloga i naturalista que en l'actualitat ja té 76 anys, en l'actualitat volem dir el 2010, que quan es va fer el documental, que va renunciar a la seva carrera científica per dedicar el seu temps i les energies a la missió de salvar el nostre planeta. Però abans de fer això... Ella va dedicar molts i molts anys de recerca a viure entre els ximpancers, a estudiar com es socialitzaven, va aconseguir gestes com que el govern de Nova Zelanda, és que ho tenia aquí, va aconseguir que, de Tanzània, modifiqués l'estatus d'una reserva de caça que hi havia a Gombe Street i que es convertís en parc nacional, evitant així la casa i promovent que els ximpancers poguessin ser estudiats en grup per permetre observar la seva sociabilitat i amb tot això fer estudis no només primatòlegs, sinó antropològics i va fer un estudi que va permetre doncs això, a partir de l'observació dels primats parlar també de què somos, de dónde venimos, a dónde vamos, no? Una mica sinestra total.
La conclusió: somos tontos, aquesta és la conclusió. Va mirar els micos, va dir ostres, mira ells que bé que estan i mira nosaltres.
Bueno,
mira.
Aquí, clar, bueno, que bé que estan, clar. Vull dir, també observava això, que dintre d'un clan de ximpancers doncs es donen, diguéssim, com moltes situacions que ara en un context més humanitzat també ens donen, no?
Els
aquestes relacions de poder.
En realitat, ja amb els ximpancers saben fer el mateix que fem nosaltres. Realment saben, però simulen que no. Perquè així estan més tranquils.
Exacte, així ningú els empipa, no? No han d'anar a treballar, no han d'estudiar, qui fos ximpanzé, no?
Exactament.
aquesta dona, la Jane Goodall, és una dona que ha fet tantes referències a tants àmbits, no?, que se la té en compte en molts jocs. Ara busca allò de...
El Simpson.
Exacte, apareix en el Simpson, que en algun moment s'ha arribat d'ella.
Clar, que tenia com els ximpancers ensinistrats i esclavitzats per agafar joies.
Que no és el cas,
no és el cas.
Però aquest documental, això, ens explica com ella viatja arreu del món intentant conscienciar les generacions futures donant conferències i llibres. I el documental se centra en aquesta etapa post-ximpanzés, diguéssim, post-estar-se allà tant i tant de temps entre ells i quan comença a intentar conscienciar la gent de... mira, jo vaig fer això, vaig veure tot això allà, però ara el planeta se m'ha una mica Norris.
L'estem rebentant, no?
I té una banda sonora que no està malament, m'ha costat trobar cançons d'aquí, però he trobat una que es diu Such a Lonely Soul, de l'Anna Turnheim, que m'ha semblat bastant xula, i per tant l'hem triat, i mentre sona la cançó buscarem la de Goril·les en la niebla, perquè...
Sí, no estic segur jo. Potser era com inspirat, no?
Potser, ara ho anem. Anem a escoltar Such a Lonely Soul.
Make sure to erase all your hours. cause. Why trouble her lonely soul? She doesn't have to know. She doesn't have to know. Such a lonely soul, such a lonely soul. She'll be watching you for sure. To find out what she already knows.
Molt maca la cançó, però deixem que ens acompanyi de fons perquè tenim moltes coses de les que parlar, més el que ens va sorgint al programa, com en aquest cas Goril·les en la niebla, que no explica la història de la Jane Goodall.
Porto 37 anys pensant-me que eren la
però
mateixa,
mira,
persona.
Nens i nenes que escolteu aquest programa, nens i nenes que escolteu aquest programa, i adults, que també ens cal saber-ho.
És que fem un programa
infantil. L'error...
És infantil el nostre programa.
No, però jo dilluns diré als nens, escolta, com que estem treballant la dona i la ciència, he fet un programa, escolteu-lo.
Ah, home, doncs si dius això, jo canvio ara la meva veu i poso
la
meva veu.
Per això anava a dir, nens i nenes que escolteu aquest programa, i adults. A partir d'un error o de miscalculation, una cosa que ens pensàvem que era i no ho és, hem après una cosa nova, que és que la pel·lícula de Goril·les en la niebla parla de la Diane Fossey, que era una dona que era zoòloga estadounidenca, reconeguda per la seva labor científica també i conservacionista amb els goril·les, i que juntament amb la Jane Goodall i la Birut Galdikas van formar les Tremaids, que eren un grup de tres persones...
De música que cantaven superbé cançons en
idioma ximpanzé.
En idioma de primat.
No, van ser tres dones investigadores en primats. La Fossey en goril·les, la Goodall en ximpanzés i la Galdikas en orangutans.
Joder, m'estic imaginant com s'ajuntaven en plan equip de superheroïna, saps?
Les Tremaids!
El dinofor, el gorilazor.
No? Doncs això és el que fem, bàsicament, el gènere CBCO. Tractar un tema que pot ser superseriós i li fotem la conya, que és la gràcia, també.
No, jo no estava promejant.
Anem a seguir? Vamos a seguir, Luigi. Anem a la tercera pel·lícula, Gravity.
Gravity.
Alfonso Cuarón, si no m'equivoco.
Alfonso Cuarón.
Aquesta no l'he vist.
Aquesta no l'has vist.
Tu sí que l'has vist.
Estic repetint tot el que dius. Jo tampoc, Jaume.
Com que no?
M'has preparat un programa amb pel·lícules que no he vist
cap. Jo crec que l'has vist. Fa anys, però jo crec que tu l'has vist.
Jo crec que potser la vaig comprar de baratillo, saps?
Quan encara
es venien CDs així, en plan de quina pel·lícula... No? Quan... I et venien pel·lícules pel carrer. Uh-huh. I potser la vaig comprar i no se'n veia, o alguna història així, perquè no l'he vist. Sé quina és la de la Sandra,
Bullock, que és la doctora Ryan Stone, que és una especialista.
També t'haig de dir que a mi em genera una mica d'angoixa.
Clar, és una
aquest
pel·lícula...
Aquest rotllo de l'espai... Està...
La gent la classificava, alguna gent, d'una mica claustrofòbica.
Ah, exactament.
Perquè estava rodada de tal manera que era... que era com molt difícil allunyar-se del moment en què la Sandra Bullock està sola allà a l'espai, deixada de la mà de Déu, penjant d'allà d'un fil, no?, intentant arreglar el transbordador.
No hi ha Dios aquí arriba, no?
No, aquí no hi ha Dios aquí arriba, a Yuri Gagarin. Però això ens explica això, la història d'aquesta doctora, la Ryan Stone, que està interpretada per la Sandra Bullock, que és una especialista, una doctora especialista ara no t'ho sé dir, en la seva primera missió cap a bord del transbordador espacial, sí? Està acompanyada d'altres astronautes i tal, però quan està en una caminada espacial d'aquestes que fan, no?
Com la ruta del colesterol que es fa aquí al nord,
pues allà.
Com vas cap a Sant Julià, doncs els que estan a l'espai han de fer rutes, caminades espacials també.
Doncs està intentant arreglar el telescopi espacial Hubble i passar alguna cosa que provoca tota aquesta situació d'angoixa d'estar allà a l'espai penjant d'un fil, i per això la gent va classificar la pel·li de visualment molt potent. Molt potent, a més això amb el paper d'una dona protagonista, en el paper d'astronauta, que és la que s'encarrega de les reparacions i tot plegat, però al mateix temps deia, ostres, que hi ha moments que és molt angoixant.
Ja. Jo per això potser no la vaig veure, eh? O no em funcionava o vaig decidir no veure. És que és com una pel·li que la tinc allà de vale, però no vull passar-ho malament.
Ja. Bueno. I això, i es crea aquesta la situació en què estan allà intentant contactar amb la Terra, però el sistema de comunicació s'ha trencat.
També et digues, si tens l'Ed Harris de control de la missió,
pots estar segur. Bueno, no, a no ser que se li giri com clar, en la roca.
En un moment donat et pot dir, pues ara voy a organizar unos missiles que aniran cap allà, no?
Cap al Catrat.
I malament.
I d'aquesta pel·lícula, escoltarem una cançó que es diu Hank Williams Jr., que mira...
La cançó es diu Hank Williams Jr.?
No, perdó, d'un cantant que es diu Hank Williams Jr., que es diu Angels Are Hard to Find.
Oh.
Clar, són tan difícils. Tu saps per què són difícils de trobar els àngels?
Perquè has d'anar molt més lluny del sistema solar.
Jo anava a dir perquè no existeixen.
No, perquè els àngels, Jaume, estan entre nosaltres. I són persones, com tu i com jo.
Perdona, ¿te has hecho daño? Es que como te he visto caer del cielo.
Exacte.
Això no li digueu mai a ningú, per favor.
Els àngels són persones com tu. Lord, I'm singing you this message up to heaven, asking you to send me down another angel. I've been looking for a long time for someone to get her off my mind. But you know, Lord, angels are hard to find. I want an but I know, Lord, angels are hard to find. It's my fault I lost the first one you sent. I didn't know till she was gone how much she meant to me. She loved me, but I was blind. I bet I do a whole lot better next time. But I know, Lord, angels are hard to find. I want one more time. But I know, Lord, yeah, angels are hard to find. One like that right there, Lord. Angels are hard to find.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Vale, vale. Jo volia dir una cosa,
digues.
Vale? Perquè em va canviar la vida una mica.
A veure.
A l'espai, perquè ara estàvem escoltant aquesta cançó de Country, de Space Country, i m'he imaginat, no?, la Sandra Bullock flotant per l'espai, escoltant aquesta música. I llavors he recordat una cosa, que tu et penses que els astronautes estan allà així normal, no? Que estan en gravetat zero i que estan... Però en realitat tot el seu cos està en gravetat zero. Què vol dir això? Que les teves entranyes estan en gravetat zero.
Sí, però com que el teu cos és el contenidor...
Sí, però saps la sensació similar que tu pots haver viscut?
Aquestes, en el Teo Vivo, en una...
En un Dragon Khan baixant a la baixada. Doncs aquestes,
tota l'estona.
Doncs estan així tota l'estona. Bum! Què?
Això ho vas corroborar, ho has parlat amb
sí,
algú.
Sí, sí, això m'ho va explicar algun astronauta que vaig conèixer algun dia. No, no sé qui m'ho va explicar, però té tot el sentit del món.
Clar, clar, clar.
Llavors s'han d'acostumar, i per això... a veure, vaig a dir una cosa que... Tothom sap que els astronautes quan tornen...
Duren poc.
Tornen un poco rarunos, no? Mira, Pedro Duque.
Cara, ministro, no? De ciència.
Ministro de ciència, però que no estan... Perden massa muscular, perden sí, sí, sí. De tot. Que no és gaire... Jo crec que anar a l'espai és...
Un rato vale, no? És com tot.
Sí,
tot
però,
en excés
però,
és dolent, no?
Però que no tornes bé, que no tornes bé. I això, clar, si imagina't, et passes 5 no sé quant temps allà a sobre amb les entranyes donant-te voltes, possiblement quan tornis t'han d'obrir i ordenar-te de nou, perquè deu estar allò, el cor el deus tenir al cul, el cul al cor... Bueno, i res, era aquesta informació que volia compartir amb totes vosaltres.
Doncs benvinguda a reflexió sigui. Val a dir que avui és un programa d'aquells que hi ha molta varietat musical. Uh-huh. Hem escoltat una mica de country, hem escoltat una mica de rhythm and blues, no? Seria el primer que hem escoltat, una mica de soul. I ara amb la següent cançó anem a escoltar una mica de punk.
Oh.
Però primer anem a parlar d'una sèrie que es diu Halt and Catch Fire. Mm-hmm. És una sèrie en la que ens explica, és una sèrie creada per Christopher Cantor i Christopher C. Rogers, que va aparèixer el 2014 fins al 2017, per tant ara no està, diguéssim, en antena. Mm-hmm. La podeu trobar a Netflix o a Netflix als Estats Units, no sé si aquí deu estar en el seu catàleg.
Jo crec que aquesta sèrie potser estava a Filmin,
Ah, sí?
Mirar-ho, perquè em sona com de... potser m'equivoco, Ves.
És una sèrie que està ambientada a la dècada dels 80, durant... comença la revolució dels PCs, no?, dels personal computers, aquests ordinadors personals, i durant el creixement del World Wide Web, el que després serà l'internet, no?, que coneixem, que va sense article, internet, a principi dels anys 90. La sèrie, la protagonitza en diguéssim, quatre personatges, el Joe McMillan, que és un ambiciós visionari i emprenedor, un enginyer informàtic, i després hi ha dues dones que, sobretot a partir de la segona temporada, prenen molt protagonisme i posen sobre la taula que les dones, als anys 80, igual que ara, poden ser programadores, poden dedicar-se a la informàtica, poden fer el que vulguin. I la Cameron, que està interpretada per Mackenzie Davis, és una brillant jove programadora, i després apareix també la dona que impulsa una empresa centrada en els jocs online, que derivarà després en una comunitat d'usuaris. És a dir, aquesta sèrie durant quatre temporades ens va explicant els tejemanejes de les diferents empreses aquestes informàtiques, però a partir de la segona, segons una pàgina web que he buscat, perquè tampoc l'he vist, posant molta atenció també en el paper de la dona dintre de la programació, del desenvolupament informàtic i de tot plegat. I per això jo he cregut que encaixava bé en el programa d'avui.
Doncs la podeu veure efectivament a Filmin.
A Filmin, yes. Sí. De fet, sí, sí. Moltes de les coses que dic avui a Filmin hi són, Filmin, molt
bon,
bé,
bon catàleg,
bon
no?
Catàleg,
I en català, eh?
I en català.
Visca el català.
Visca el català.
Arriba la mar, no? Com de la Calella.
El que anem a escoltar, Luigi, què és? Està aquí en blau.
Doncs anem a escoltar un grup que segurament molta gent coneix. La cançó es diu Nervous Breakdown i és ni més ni menys que Black Flag. O sigui, punk fuertito,
Fuertito.
Hardcore.
You'll get out of my way, 'cause I'm crazy and I'm hurt. Head on my shoulder.
apologize for acting out of line. You see the way I am, you leave anytime you die, God. I'm crazy out of my mind. Head on my shoulders, going berserk.
Anava a dir-se que torna a sonar. Sort, sort que la banda sonora de Dario Marianelli, perdó, que tenia, dic que sort que la banda sonora de Dario Marianelli d'aquesta Ágora ens fa tornar una mica la calma després de, sobretot, molt bona la cançó de Black Flag, molt bé,
molt bé, molt bé, molt bé.
Però no podem estar una hora
des
escoltant.
Des d'aquí una cosa, sí que es pot, sí.
Vale, sí.
Però bueno. Continuem, Jaume?
Continuem, Richie.
Continuem amb una pel·lícula, doncs estem parlant de ciència i dones, i no ens podíem deixar doncs una ciència que és la aquesta història que parla d'una optometrista que treballa doncs en una òptica.
No, dir, quina pel·lícula
no,
és aquesta?
Es diu Contact. No, jo he pensat que era, no és això.
Una persona que no ho veu gaire,
que no veu gaire,
detecta miopia
i bueno, i vas a fer-te les ulleres i llavors doncs et treu tot un ventall de muntures diferents, no? A la moda, perquè a més van canviant molt. I el tracte de que són, bueno, és una optometrista que fa com uns vidres molt barats.
Gairebé, òptica andorrana.
Una òptica que els regala els vídeos.
Protagonitzada per Jodie Foster.
Exacte, Jodie Foster, Matthew McConaughey, James Woods.
Ai, senyor.
Era la broma, Jaume, era la broma. Així és que...
Em fa molta risa, ara.
Doncs no, estem parlant de Contact, efectivament, però per qui ho recordi, és una pel·lícula de l'any 97 i és del Robert Zemeckis, el director, i està basada en una novel·la escrita ni més ni menys que pel Carl Sagan. Que
tu el coneixes, aquest?
Carl Sagan era un divulgador científic, no?, d'aquella mítica sèrie que es deia... Espera't, ara no em sortirà.
T'ho dic.
Ai, espera, no, és que saps allò que la tens a la punta de la llengua? Cosmos, no? Cosmos, crec que
és. Ah, és el de Cosmos.
Deia. Exacte. Que també van fer una nova de Cosmos ara, amb l'altre físic, el... aquell. Doncs bé, aquesta pel·lícula protagonitzada, com hem dit, per la Jodie Foster, i ens parla d'una científica que treballa explorant, mirant de trobar vida extraterrestre, no?, a partir de les senyals de freqüència doncs, de ràdio i coses així, i treballa en un centre que es dedica a això, no?
El SETI, que he buscat perquè no sabia ben bé què volia dir, és Search for Extraterrestrial Intelligence.
El SETI. Pues això.
Eso, search.
Està, si voleu anar a preguntar, trobeu, hi ha una delegació aquí al Parc Catalunya.
No, a Montserrat.
Al Parc Catalunya, a Montserrat n'hi ha?
Clar, que és on la gent va a veure ovnis.
Ja, però al Parc Catalunya, si vas allà dalt, hi ha un edifici que té com una bòveda a dalt, i allò és per observar... No?
La vida intel·ligente també.
Per observar marcianos. I bé, doncs la pel·lícula això ens parla d'aquesta científica, com intenta, com la ridiculitza, no?, tota la comunitat científica per fer aquest paper, no?, aquest paper d'Expedient X una mica, i com doncs en un moment donat, ostres, sembla que hem fet Contact.
I quina millor cançó per il·lustrar o per encabir-ho dintre d'un viatge per l'espai, que la cançó de...
Sí, música astral, no?
Domenico Modugno, Volare.
Bueno, no és astralment bé, però...
Doncs Volare, cap a on de Volare?
A veure com encaixa això.
Pues que, Volare sempre encaixa bé, eh?
Sí?
Home, nel blu di pinto di blu.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Cinema, sèries i bandes sonores a Ràdio Sabadell.
Anem arribant a la recta final del programa, però encara ens queden un parell o tres de pel·lícules o documentals per comentar en aquest especial Dones,
Jaume,
Ciència
jo,
i Cinema.
Jo ara estava pensant, la cançó que acabem d'escoltar, del Volare, sí, m'ha vingut com el flash, perquè jo crec que és una cançó que ningú sap el que diu, no? O sigui, Volare...
Els italians, si suposo que sí, no?
No, allà tampoc. No, però aquí és com... Ni blu, ni pinto, ni blu. A més, ho cantem com... Vens a pintar l'azul... I és com, jo la canto molt com si ja sabés que estic
dient, dient? Sí, sí.
Ni pinto ni blu pintar el azul.
Nel blu di pinto di blu, es diu.
I, pues, no sabem què vol dir, però bueno, m'ha vingut com un flash de gent ebria cantant això a ple pulmó.
Bueno, aquesta o tantes altres.
No, només aquesta.
Només aquesta. Anem a parlar ara d'un documental que podeu trobar a Filmin, això està contrastadíssim, Filmin, perquè la informació la vaig treure d'allà. I és un documental sobre l'actriz Hedy Lamarr, que és una de les dones més fascinants del segle XX.
Estem parlant d'una actriu, no? Oh! I tu estàs parlant de ciència.
Oh, oh.
En què ens estàs enganyant?
T'estic enganyant perquè una dona i un home poden fer més d'una cosa alhora. En aquest cas, ella va destacar molt...
Piloto de aviones y neurocirujano? A
ver. Ella va destacar molt en el món del cinema, el Hollywood clàssic. Durant el dia va fer moltes pel·lícules, però també va ser una intrèpida inventora fonamental, en aquest cas, per la victòria aliada en la Segona Guerra Mundial. Què va fer aquesta dona? No només era considerada el 1940 com una de les dones més guapes del món, sinó que això també era inventora. Passava les nits tancada al seu laboratori, desenvolupant patents per l'exèrcit, inclús va idear un projecte de comunicació secreta massacre que va ajudar a l'exèrcit aliat en la seva lluita contra els nazis.
Toma.
Sí?
Toma ya.
Què te parece eso?
Molt bé. Gràcies.
Aquest documental, que es diu, no hem dit el títol, perdó, es diu Bombshell, la història de Hedy Lamarr, descobreix a una increïble dona que va corre intrèpides aventures per escapar d'una esposa d'un marit maltractador que simpatitzava amb el Tercer Rei i que va passar les nits tratant de crear un sistema de comunicació secret per ajudar a la guerra contra els nazis. Ajudar a la guerra, no, a guanyar la guerra, perdó. Mentre cada dia participava això del glamour de les grans produccions. A través de la veu de la pròpia Lamarr, que està registrada en el seu arxiu sonor, coneixem com ella va oferir les patents a l'exèrcit a canvi de res i com el sonar, el GPS, la wifi o el bluetooth, aquests sistemes que fem servir tant cada dia, tantes vegades, deuen molt moltíssim a les tecnologies que va desenvolupar aquesta dona.
Sí, sí, és una figura...
Heavy, eh?
Clar, bueno, heavy. És una vida de pel·lícula, no, diríem?
Tal qual.
O sigui, aquesta, sí, sí. Aquesta, com l'èxit en el món del cinema i després tota aquesta intel·ligència, aquesta ciència i aquestes patents i totes les aventures.
És clar, ella va donar-ho a canvi de res i per això també jo crec que va trigar anys a saber-se això de que aquests sistemes els va idear ella. Vull dir, era una dona que havia estudiat molt, que s'havia interessat per la ciència, per les matemàtiques, i aleshores també va destacar en el món del cinema, però això no la va apartar de la seva passió, que jo crec la veritable passió seva era...
Hi ha altres actrius, no? Com la de Big Bang Theory, la
que fa de Bernadette.
No, l'altra, la que fa...
Ah, la que era la Blossom.
Sí, doncs no sé ella, ara no me'n recordo el nom, però ella a la sèrie fa de neurocirurgia, no, de neuròloga, no?
Sí.
I ho és, i té un doctorat en això, o sigui que és l'única de tot el càsting que realment sap del que està parlant.
Que bo. Doncs això, abans que acabem, anem a escoltar la cançó, una de les cançons que apareix en aquest documental, que és una cançó que es diu She, de Alice Phoebe Lou.
Són tres persones?
No. Miquel Martí i Pol. Suposo que estareu d'acord que baixi aquesta cançó, la deixi de fons, aquesta cançó que ens ha acompanyat mentre s'expliquem. No la vida, perquè estaria molta estona, però sí la figura així molt ràpid de Marie Curie. Marie Curie, la científica que amb l'ajuda, o no, bueno, jo crec que va ser una investigació entre tots dos, del seu marit, van descobrir aquests àtoms radioactius, no? Ara no em sortirà. L'arsènic i el plutoni, el poloni, com? El poloni.
Això és un país, Jaume.
No, però... No? M'ha costat triar, he de dir, quina pel·li miràvem.
Ja,
perquè
posat,
hi ha
mira,
moltes.
Ha tornat a fer el mateix d'abans de la foto a color. O sigui,
per això és captura de pantalla, eh?
Que lo tiramos. O sigui, ha posat totes... Bueno, totes no, ha posat unes quantes pel·lícules de la Marie Curie.
Pues que n'hi ha moltes, eh? El 2019 ara se'n va fer una, que es diu Radioactive. Després, el 1943, n'hi ha una altra que es diu Marie Curie. Mm-hmm. El 2016, Marie Curie, una altra. Nosaltres parlàvem de Los Méritos de Marie Curie, que és una pel·lícula francesa protagonitzada per Isabel Hooper, que n'hem parlat tantes vegades, que és una gran actriu francesa, i que ens explica que, a més, és una sèrie que està basada... Ai, una pel·li que és l'adaptació d'una obra de teatre amb el mateix nom, que es representava allà a França. I ens explica una mica això, la vida
Polonio
de Marie...
Polonio i ràdio.
Això. Marie Curie, ja ho he dit bé, no? Ah, no, ràdio no ho he dit. He dit la radioactivitat.
Has dit però... Cubito. Has dit Polonio i Cubito.
Cubito no he dit. Cubito és un hueso, no?
Cubito supino.
Marie Curie i Piaget i els seus treballs a l'Escola Superior de Física i Químiques de París i com van aconseguir descobrir el Polonio i ràdio amb les seves conseqüències, òbviament. Va morir... No sé si va morir molt, molt, molt jove tampoc, però clar, la però radiació que el seu cos va patir durant les investigacions d'aquest estudi... Doncs
la radiació és muy loca. O sigui, és una cosa d'aquelles que dius no ho entenc. O sigui, la radiació s'hauria de veure, o sigui, hauríem de veure com a les pel·lícules...
Allò groc, verd, no?
Clar, aquell verd així supercantós, i tu dius, pues no m'apropo allà que és radioactiu, perquè està brillant, però no funciona així. Potser té això radiació i va radiant i
no
menges i no te n'adones. T'adones quan se't cauen doncs, parts del cos.
Marie Curie sí que és una de les... Vull dir, ara suposo que a nivell acadèmic i a les escoles i instituts està intentant canviar tota aquesta dinàmica, però és una de les que... Però tu te'n recordes l'institut i dius, vale, d'ella sí que en van parlar. De tota la resta de dones que van descobrir coses, és que ni s'han
però el Nobel li van acabar donant, crec, però al principi no.
Al principi no li van donar, li volien donar
a ell. Només a ell i a ella no. Bueno, clar.
Bueno, tantes coses que anem passant. Anem a escoltar una estoneta de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, que el compositor és Vladimir Kosma, que va posar música a Los Méritos de Marie Curie. La cançó es diu Piaget et Marie Curie. Doncs ara sí, estem arribant al final, però no volíem acabar el programa sense parlar també d'una gran científica, una oceanògrafa, biòloga i escritora catalana. A la Wikipedia diu espanyola, però no sé com se sent ella, però nosaltres direm catalana perquè va néixer a Barcelona. Estem parlant de Josefina Castellví Piulax, que van ser, juntament amb Marta Estrada, les primeres espanyoles en participar en una expedició internacional a l'Antàrtida. És una dona que es va llicenciar el 1957, es va doctorar en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona el 69.
Però espera, Jaume.
Què?
L'Antàrtida? M'estàs dient que van descobrir l'Antàrtida?
No l'Atlàntia. Però,
perdó.
No l'Atlàntia.
Ah, perdó,
no liguis a nostres oients.
Perdó.
Va ser professora d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques i una de les coses que la van apassionar va ser aquest continent gelat, no aquesta Antàrtida, i va anar-hi molts i molts i moltes vegades. I el documental que podeu veure tant a Filmin, i si no esteu subscrits a la CCMA, que és la Corporació... Ostres, abans
Catalana
de Mitjans Audiovisuals. Podeu mirar Els records glaçats, aquest documental que es va fer pels 60 minuts, en què ens explica una mica la història d'aquesta Josefina, d'aquesta dona, Josefina Castellí, com 25 anys després, sense haver d'haver trepitjat per últim cop el seu paraís perdut, aquesta Antàrtida, torna per veure'l per última vegada. Això ha estat el Generació BCO. Hem de marxar. La setmana que ve més i diferent, i us deixem una estona al principi d'aquest documental perquè us en tinc ganes de veure.
Sí, ens poses com a l'inici.
La música i les primeres paraules de la Josefina dintre del documental.
Hola, sóc Josefina.
Que tinga bona setmana.
Bona setmana a tothom. No puc fer broma, això?
Fes broma, fes el que vulguis.
És que he vist una mirada com censurant i dic...
No, home, no, censurant no.
Digues, si vols em callo.
Vols que pari un moment?
No, no.
Apa, adéu.
Benvolgut, Antoni. Ja saps que sempre he estat sincera amb tu, però hi ha coses que potser són més fàcils de dir per carta. Ja fa uns quants mesos que vaig prendre aquesta decisió. La memòria de tot allò que vam viure de vegades em pesa massa. No podia fer-ho d'una altra manera. Encara recordo quan vas arribar a l'Institut de Ciències del Mar a principis dels anys 60 amb el teu posat d'enfant terrible. Tenies uns mètodes innovadors que van revolucionar el món de l'oceanografia. Jo era una biòloga col·laboradora de l'Institut. Imagina't, Antoni, dona i jove. No em feien ni cas. Encara faltaven molts anys per treure'm el doctorat. Sort que tu sí que vas creure en mi. I vam començar aquelles campanyes científiques a Àfrica i després aquelles altres per estudiar l'impacte a la mar de la central nuclear de Vandellòs. Anàvem amb un pou de pesca que havíem llogat. Molt pocs recursos i molta passió, com de costum. No cal que et digui, però, que allò que em va transformar la vida va ser la teva obsessió per l'Antàrtida. Te'n recordes quan vam posar la nostra tenda a l'illa Livingston a mitjans dels anys 80? Allà ens vam plantar fins que ens van fer cas. Començava la meva aventura vital més intensa.